al matí. A les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a twitter@radiosabadell.
Un chillarro, un teat, no són temes de gran densitat. Giren els ventiladors. Una falta personal, tantes baixes en el meu sofà, 1.150 condons. Alpinistes, samurais, coses més rares mos han de passar. Qui em sabria contestar com és un dia just a punt de llevar? Un principi d'estació, t'endevines per telefonar, xerrava amb el contestador. Un inici de final.
Vinga, que ara arriba l'hora de viatjar. Us agrada el Kilimanjaro o preferiu l'Annapurna? Ens posem les botes, agafem el nostre equipament i ens abriguem perquè avui ens toca pujar ben alt fins a algun cim. Coneixerem l'alpinisme des de dins i és que l'Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859 organitza aquest dijous a les 7 de la tarda una taula rodona entorn a aquest esport extrem. I qui millor per endinsar-nos que de la mà del seu moderador, el Carles Capelles. Bon dia i
hola,
benvingut.
Bon dia. Bon dia.
A veure, explica'ns a quins temes tractareu en aquesta taula rodona i per què sorgeix doncs, aquesta proposta.
Aviam, la taula rodona s'emmarca com un acte paral·lel a l'exposició que des de la Festa Major s'exhibeix en el mateix espai de l'Espai Cultura. Uh-huh. Llavors es van pensar uns actes paral·lels que han sigut dues conferències a càrrec la primera del Ferran Latorre, dels 14.800, el primer alpinista català que aconsegueix pujar als 14.800, els cims més alts del món. Al cap d'un mes vam tindre l'Òscar Cadiach, el segon alpinista amb dos mesos de diferència amb aconseguir-ho. Ell, sense l'utilització d'oxigen artificial en totes les seves ascensions. I al cap d'un mes, és a dir, el dijous vinent, tenim una taula rodona amb tres alpinistes destacats sobre el tema de conservació i memòria de l'alpinisme català.
Mm-hmm. Perquè és
però
important.
Tot lligat amb l'exposició que s'exhibeix des del setembre. Mm-hmm.
Tot lliga, és l'excusa, no?, per aprofitar
exacte,
i fer altres
exacte,
activitats.
Sí,
per què cal aquesta conservació, aquesta memòria de l'alpinisme de casa nostra? Per què és important?
Primer t'explicaria que l'exposició també rau amb la idea d'això, de conservar la memòria. Catalunya és un país ric amb una xarxa de museus locals, comarcals, de tot tipus. N'hi ha molts a tot arreu, del paper, del suro, del vi, de l'oli, etc. I, en canvi, no té un museu dedicat a la muntanya. Uh-huh. Quan la muntanya és un esport, en el cas de Catalunya, jo m'atreviria a dir que molt més que un esport, hi ha que l'excursionisme, l'alpinisme és la faceta esportiva més completa que neix de l'excursionisme. L'excursionisme marca la identitat de Catalunya perquè és un component de recuperació de la memòria que neix en l'esperit de la Renaixença. Llavors, Catalunya no té un museu dedicat a la muntanya. Això vam creure que era important. Era important fer-hi una reflexió, fer un projecte de vestir aquest, un espai museístic dedicat a la muntanya. I aquí neix la idea de l'exposició i de l'exposició a remolc, aquests actes paral·lels, un d'ells la taula rodona.
Uh-huh. I què és el que voleu aconseguir amb aquesta exposició amb Apunt i Amunt, i què és el que poden veure també i visitar els sabadellencs?
Aquesta exposició no és res més que l'embrió i la posta de manifest pública de que estem treballant, s'està treballant, amb un museu dedicat a la muntanya. S'està treballant amb l'administració. Hi ha un compromís amb l'administració de tirar endavant, de fer un projecte, de fer un projecte seriós, per tal de fer realitat aquest museu de l'alpinisme, uh-huh, de la muntanya. Aviam, nosaltres com a entitat, això està impulsat des del Servei General d'Informació de Muntanya, que em sembla que després també en parlarem una mica, però nosaltres no ho podem fer. Un museu té de ser un equipament vestit des de l'administració. Això l'administració ho ha entès i estem treballant amb aquest tema. I estem treballant tant que hem fet aquesta exposició per manifestar-ho públicament. Uh-huh. Nosaltres això no ho podem tirar endavant, com et dic. Només es pot fer des de l'administració i veurem, encara no ens hem reunit des d'abans dels moments que estem vivint en el país, no ens hem tornat a reunir perquè estàvem treballant amb el projecte de museu. L'hem d'anar a presentar ara, el projecte que se'ns va demanar que tiréssim endavant, que féssim. Veurem els condicionants polítics que podem tenir amb el moment que viu el nostre país.
De fet, és un objectiu el que perseguiu, aquest futur museu, que l'esteu intentant buscar des del 1974. Heu avançat, almenys una mica en la lluita, però sembla que no acaba d'arrencar, no?
Bueno, el 74 és l'any de naixement de la nostra entitat, és l'any que pren cos la idea del Servei General d'Informació Muntanya, que no és el museu, és un centre de documentació. Això s'ha aconseguit amb escreix des del 74, que vam començar amb la il·lusió del moment que significava pel país. Ara, actualment, doncs, s'ha bastit un dels millors centres de documentació sobre muntanya que existeixen al món. I és en el marc del servei que el que s'ha bastit amb documents, recuperació de la documentació sobre muntanya, que hem vist la necessitat d'actuar en l'aspecte museístic. I és el que ara hem començat a tirar endavant des de fa un any.
Uh-huh. I explica'ns això, doncs, va ser un dels fundadors d'aquesta entitat sabadellenca, que també ha intentat ser tot un referent pel que respecta al fons documental, no?, sobre l'alpinisme, amb més de 17.000 llibres catalogats. Com es va iniciar aquesta recopilació i quins llibres podem trobar-hi?
Aviam, hi pots trobar-hi tota l'obra clàssica i moderna d'alpinisme que existeix a nivell mundial, i hi pots trobar-hi la memòria de l'alpinisme català. Això com neix? Neix arrel de... aviam, ens hem de situar en el marc de l'any de la segona meitat dels anys 70, amb tota la situació política del país. Aviam, som un país que no som de tradició alpina, com França, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Àustria, etc. Això és un hàndicap important. Sortíem d'una etapa totalment fosca, culturalment inútil, sortíem d'una marginació internacional, I en aquells anys hi ha uns petits canvis, la gent comença a tindre uns sous una mica dignes, els mitjans de transport s'ofereixen uns grans canvis, començar a agafar avions ja no és una cosa d'èlit, sinó que comença a ser una cosa normal. En els anys 75, 74, comencen a aparèixer les companyies low cost, que llavors se'n deien charters. I què fan els alpinistes? Els alpinistes doncs, tenen ganes de conèixer les muntanyes del món. I amb què es troben? Es troben que no es coneix res de l'alpinisme mundial ni de les muntanyes. Llavors, un grup de gent vam dir doncs, bueno, doncs es tracta de reunir la documentació i oferir-la a tothom, oferir-la a tothom sense cap condicionant. O sigui, la informació a l'accés de tothom. Això va ser l'inici de començar a treballar aquest tema. I mira, treballant es fa el camí i hem arribat a data d'avui que podem dir amb tot orgull que disposem, a Catalunya disposem d'un dels millors centres de documentació que existeixen al món.
Uh-huh. Amb quines dificultats us heu trobat per fer doncs, aquest fons documental i per aconseguir que tingui doncs, aquest nivell, no?, que comentaves ara?
Les dificultats han sigut, evidentment, de trobar el camí per anar avançant. Nosaltres en allà, doncs, aviam, des de buscar els mitjans econòmics necessaris per tirar-lo endavant, fins a buscar la documentació. Treballant es fa el camí i si treballes serio, jo penso que sempre trobaràs interlocutors a tot arreu. Uh-huh. O sigui, ens hem guanyat el prestigi dintre del món alpinístic i també des de l'administració. La prova d'això és que l'estatge que ocupem és un equipament emblemàtic propietat de la ciutat, que és a Sant Vicenç de Jonqueres, una antiga església del segle X, i pràcticament des que es recupera la Generalitat que es va establir un conveni de col·laboració que hem anat renovant tot sovint i que encara mantenim avui en dia.
Uh-huh. Explica'ns en quina és la situació que viu l'alpinisme avui dia a Catalunya. Vivim un bon moment? Com l'acull la gent?
L'alpinisme a Catalunya sempre ha viscut un bon moment. Per exemple, jo et diria que de tot l'Estat un terç de federats és català, un altre terç, amb números grans, un altre terç és del País Basc i un altre terç és de la resta de l'Estat. Llavors, la muntanya a Catalunya sempre ha tingut una gran implementació i, lògicament, del món de la muntanya doncs, sempre hem tingut bons alpinistes.
Uh-huh. T'ha d'agradar molt la muntanya, evidentment, per ser alpinista? Ha de ser una passió, ha de ser una vocació?
La muntanya, tot el que són els diferents esports que pots practicar a la muntanya, crec que si els comences a practicar t'enganxen, sí.
I a tu què és el que et va enganxar quan vas començar en aquest món?
Bueno, era molt jove i evidentment el contacte amb la natura és el que t'enganxa.
Contactar amb la natura, suposo que també, no?, la convivència amb altres alpinistes.
Està clar, els companys, la vida amb els companys, el fer un esport fora de camps marcats, fora de la ciutat, tot això. Jo penso que només hi ha un altre gran escenari comparable a la muntanya, que és el mar. Practicar la vela, practicar el submarinisme, etcètera.
També aquesta sensació de llibertat, no?
Exacte, exacte.
I el fet de que sigui un esport...
I on hi pots aplicar-hi qualsevol inquietud que puguis tindre, ja sigui estudis de fauna, ja sigui estudis de folklore, perquè no oblidem que l'excursionisme ofereix un ventall cultural brutal com cap esport proporciona.
De fet, nosaltres ara de seguida parlarem amb l'Antoni Ricard, que és especialista en medicina de muntanya, que suposo que també és alpinista, i ens explicarà per això doncs, com és la seva tasca, no? com a metge en les expedicions i una mica com aborda doncs, aquestes dues vessants o aquestes dues passions i vocacions. Doncs és la 1:05, continuem parlant amb el Carles Capelles, que és el moderador que farà doncs, aquest dijous una taula rodona a l'Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859 i també és el comissari de l'exposició A punt i amunt, que es pot veure també en aquest espai de la nostra ciutat. Abans estàvem parlant de la importància no, del fons documental que teniu des de la vostra entitat sabadellenca. No sé si quan pujaves sempre, quan feies escalada, sempre filmaves tot el que anàveu fent, no. O no? Això no. Perquè això és important. Suposo que avui dia, amb la tecnologia, és molt fàcil,
ara,
però fa uns anys
era
molt difícil,
era
no? Era molt complicat. Sí. També parlem...
un dels convidats a la taula rodona és en Jordi Pons, que és un referent filmador de l'alpinisme català.
Uh-huh. Clar, perquè és molt important, màquines, no?, deixar constància.
Amb màquines de 16 que pesaven quilos i quilos, es poden veure a l'exposició algunes d'aquestes màquines que es feien servir d'aquestes filmadores.
Suposo que ja explicarà, no? No sé si era conscient del rastre que anava deixant, no?, i de la documentació que anava portant per les futures generacions en aquest sentit. Molt interessant.
Sí, segur que sí, perquè està plenament actiu i és un... Poder és l'últim gran clàssic dels alpinistes catalans, el Jordi.
Sí, que bona part de la història de l'alpinisme català s'hauria perdut si no fos pel Jordi, en part. També parlem amb l'Antoni Ricard, que és especialista en medicina de muntanya i metge expedicionari. Bon dia, Antoni.
Hola, bon dia.
Hola, Ton.
Hola, Carles.
Explica'ns com va començar la teva relació amb l'alpinisme.
Ui... Ens remuntem als temps en què el Pleistocè no superior, La meva relació amb l'alpinisme era que anava d'excursió amb els pares i després amb els escoltes i sempre hi havia una muntanya allà més lluny. I la propera vegada anem més lluny. I per què? Bueno, està allà i anem a veure-ho. I l'única manera de veure que hi ha l'altra banda de la muntanya és pujar a la muntanya. I primer vaig ser... escalades a Montserrat i als Alps i després van ser fora d'Europa i anar fent. I així. I de sempre adaptat a les mides i les possibilitats de cada un. I jo no sóc el Jordi Pons, jo no sóc un especialista en grans escalades, jo només sóc un metge alpinista.
Però has tingut aquesta curiositat i aquestes ganes i aquesta passió, no?, per anar més enllà, com abans ens comentava també en Carles, i així doncs, suposo que has tingut aquesta oportunitat d'escalar doncs, gairebé arreu del món. Amb quina zona, amb quina muntanya, amb quin cim et quedaries?
Bueno, és difícil això, perquè si vols la més mediàtica, te'n diré unes. Si vols aquella aventura molt tan especial, viscuda intensament, te'n diré una altra. Si vols la que més ha marcat, sobretot pel dolor de pujar una colla i baixar-ne menys, que és molt més dolorós, és molt més intens, tatuat al cor, doncs te'n diré una altra. És que depèn, hi ha moments a la vida d'un alpinista... I si ets metge alpinista, tant si és per tu com alpinista, com si és pels altres, perquè veus el que passa com a metge, hi ha moments que queden gravats a foc al cor. I llavors depèn de quina situació emocional estem parlant, te'n diria una o te'n diria una altra.
I ara comentaves, no?, que, clar, sent metge, doncs, això doncs, canvia, no?, la teva relació amb l'alpinisme...
Clar, et fa un...
Es viu d'una altra manera, vull dir.
Et marca d'una manera concreta. És a dir, jo ja sabia que amb una expedició, anéssim on anéssim, la meva principal missió... Bueno, en tens tres. La primera és que tornin tots. La segona és que tornin amics. I la tercera, si es pot, es faci el cim. Clar, pels alpinistes de punta no és així, però per mi sí. La meva obligació era mantenir-los sants i adornessin tots. I si algú passava alguna cosa, intentar arreglar-ho. És clar que és diferent. És diferent. I ara, apassionant també. Tant apassionant és fer el cim com rescatar un home a 7.000 metres.
Clar, és molt diferent. Suposo que hauràs viscut algun episodi extrem. A uns quants, potser.
Sí. Una colla. Una colla. Puc dir en favor meu que sempre que algun expedicionari, esclar, rient, són 19 vegades que hem anat a muntanyes de més de 6.000 metres, a muntanyes de fora d'Europa. 19 vegades són moltes. I amb aquestes vegades ha passat de tot. Grans alegries i grans festes i el que vulguis. I també molta por, molta gana, molts disgustos i molta pena. Hi ha hagut de tot. És clar que la missió principal és saber que era aquesta, i jo sabia que era el que anava a fer, i aquesta era la meva passió. Puc dir que sempre que algun alpinista de l'expedició, meva o de les altres, perquè he tingut més problemes amb les altres que amb les meves, sempre que m'ha arribat viu les mans, ha baixat. Si ha mort abans que arribés jo, llavors ja...
Clar, llavors ja poca cosa es ja podia fer,
sí,
no?
Ha sigut un allau que se l'han portat.
I també, doncs, avui dia, no, abans ho parlàvem, no?, del tema de les fotografies, que la tecnologia ha avançat molt, no?, els materials, no sé, ara penso fins i tot en una cosa tan bàsica com la roba, no?, perquè abans amb jerseis de llana i poca cosa més, no sé com es podien resistir segons quines temperatures. En aquest sentit, clar, avui dia els alpinistes tenen moltes més avantatges, no? O s'arrisca més?
Si parlem del material, és clar que portar unes botes dobles de cuiro de 5 quilos cada una i jerseis de llana que es bullen i que pesen, pues, és diferent el material. Però si alguna cosa ha canviat, no em posaré crític amb l'organització, perquè llavors em parlaria de la comercialització, aquí entraria en una altra dinàmica i callo. Però sí que parlaré de si alguna cosa ha canviat és les comunicacions. Perquè al Karakorum, per exemple, als anys 70 i 80, havíem d'enviar un home amb un missatge perquè arribés a Escardú, 10 dies de marxa, perquè arribés des d'allà, estiressin unes cartes que arribarien a Barcelona un mes després. I aquestes eren les comunicacions. Evidentment, estaves aïllat. O sigui, no hi havia manera de que ens avisessin de que passava alguna cosa. Ni nosaltres podíem avisar de que havia passat alguna cosa. Avui dia... amb els satèl·lits i els telèfons mòbils i ho veiem a lo que és mediàtic, assistim a morts en directe a 8.000 metres perquè es poden comunicar i assistim i llavors es munten autèntiques disbarats mediàtics dient rescat d'un ferit a 8.000 metres. Dius, que dius, un rescat que durarà 5 dies, quants creus que durarà un turmell trencat a 8.000 metres? 12 hores com a molt.
Clar.
És inútil. Ah, però assistim a la seva mort en directe. El que ha canviat és la comunicació, per bé i per mal. Per bé, perquè pots demanar ajuda, si convé. O informació, jo puc demanar informació. Escolta'm, hospital tal, aquest xicot que em passa això, allò que li havia passat, jo puc demanar li seu historial clínic. Això és per bé. I per mal, perquè es munten ciris mediàtics que no tenen sentit.
Què vols dir, amb ciris mediàtics?
Pues que el que et deia, assisteixes a la mort en directe d'una persona que els alpinistes veteranos saben que està perdut.
Clar, perquè vosaltres ja teniu aquesta experiència. El fet de la teva especialitat t'ha ajudat en molts casos, tu creus? O no, sé, a ser més curós, a vigilar més?
El que t'ensenya és l'experiència. La meva especialitat és medicina intensiva. Jo soc especialista en intensius i he treballat en un hospital universitari com a intensivista. Clar que la meva passió és la muntanya i, per tant, acompanyant expedicions i fent cursos i aprenent tot el que es podia, ajudant, i després ensenyant com a professor d'aquests temes de medicina de muntanya, doncs, lògicament, el problema... regionalitzes i els centres. I quan tens molts casos els publiques i ho debats amb altres metges suïssos, alemanys, o... És a dir, que el tema medicina de muntanya està molt, diguem-ne, molt treballat, molt racionalitzat. Hi ha un cos de doctrina que fa 30 anys, quan començava, no existia. En què és això l'altura? Però no sé, ara ho trobaré.
La medicina de muntanya l'heu tirat endavant tu i pocs més en aquest país.
Sí, mitja dotzeneta.
Mitja dotzeneta, perquè neix amb el Castelló Roca d'una manera molt primitiva, però aquí li dona la gran... El gran impuls en aquí sou tu, el Ton Renyer i quatre més.
Sí, sí. Bueno, fins al punt que vam arribar a fer el Congrés Internacional de Medicina d'Altitud i Muntanya, va fer a Barcelona l'any 2002. Però, esclar, perquè hi havia un equip molt, molt... Ara ja som molt veteranos. Però era un equip, diguem, que la gent hi confiava i que publicava molt les revistes estrangeres de temes de medicina muntanya. Com a metges. Esclar, això ens guanyam la vida tots amb una altra cosa. Qui és traumatòleg, qui és jo intensivista i un altre cardiòleg, però ens guanyem la vida amb una altra cosa. I això és la passió.
El dijous t'ho preguntaré, i t'ho adelanto ara. Ets un metge alpinista o ets un alpinista metge?
No, jo era alpinista abans que metge. Però esclar, llavors, quan ets metge, l'alpinisme també el veus des del punt de vista de la teva professió, perquè el metge, a veure, metge, ni et jubiles ni no, això ho ets, i pel carrer ja veus el que dius, ui, ui, aquest home deu tenir tal cosa, per això ja és de formació professional dels metges. I llavors, jo ja ho veia, i esclar, la meva feina en una expedició era dir-li, tu, vine aquí, mira això, tu no pugis perquè no et convé. Després ell farà el que voldrà, que jo no sóc ningú per dir-li, ni per prohibir-li, però... Jo ja t'he avisat, esclar, perquè d'alguna manera ja tens l'experiència de dir si fas això i passa això, demà estaràs en tal situació, que lo sepas.
La informació ja l'has donat, no? Ja, clar, si després la rep bé o
tampoc
no.
Tampoc el puc lligar, però,
clar.
Però sí, li puc dir al cap d'expedició, escolta'm, organitzem-ho diferent, canvia les cordades, perquè aquí no anem bé. D'alguna manera és la manera de fer prevenció de les complicacions, clar.
I vosaltres sou molt crítics amb l'alpinisme que es fa avui dia?
Vosaltres, si vols dir jo, sí. Però jo, quan dic vosaltres, vull dir jo, Soc crític...
Jo també, Ton, però... Sí. Però a casa.
Ara no ens escolta ningú, Carles.
Perquè estic segur que tu ets del mateix parer.
Segurament.
I expliqueu-nos també si creieu que, per exemple, doncs ara l'alpinisme és més una fita individual que no col·lectiva, com es feia abans, o no?
Bueno, l'alpinisme, i ja parlo també de l'opinió personal, l'alpinisme és una vivència íntima. Si no vius aquelles situacions, si no respires fondo quan canvies el paisatge al passar un coll, si no t'agrada sentir l'aire fresc entre els cabells que porta el vent i com els arbres del bosc pentinen les boires, si no t'agrada sentir l'olor dels bolets o sentir l'animal que corre, o la daina, o... si no t'agrada suar i enfilar-te per un lloc per veure el gust i el plaer de superar aquell pas, pues llavors no ho faràs. Si puges amb un telèfon... A veure, al mig del desert, hi ha un bar, o un poble amb un bar, amb unes cerveses fresques. Si tu arribes amb autocar amb aire condicionat, o tu arribes caminant al llarg de 3 dies sense aigua, la cervesa té el mateix gust. És evident.
Clar.
És evident que no.
És molt diferent. Clar. I què se sent a 6.000, 7.000, 8.000 metres d'altitud?
Mira, hi ha moltes... Si és la primera vegada i no estàs aclimatat, malaltia. El que sents és malalt. T'estàs morint. Si ja estàs aclimatat i estàs bé, Clar que no és el mateix 6.000 que és 8.000, però a 6.000 metres, a 6.500, jo he viscut molts dies a 6.500 seguits, amb una bona tenda, un bon sac de dormir, un lloc arrecerat i un fogonet, allò pot ser un paradís. Allò pot ser un paradís. Tancat el sac de dormir, amb un té ben calent, com un rei. És a dir, que no tot són, no tot són una situació inhòspita. Però clar, si et quedes sense tenda, sense sac, al més que vagis avall volant, no? Però no tot és tan tràgic ni tan inhòspit. Moltes vegades sí, per això.
I en el teu cas, Carles?
No he estat a aquestes
doncs
alçades.
Això, no has estat a aquestes alçades, però a les que has estat. Quina és la teva sensació que has tingut després de pujar?
La muntanya que he fet sempre ha sigut molt amable. El sostre han sigut els 5.000 metres.
Uh-huh. I us queda pendent alguna muntanya?
Ara més val que no quedin masses coses pendents ja a aquestes edats.
Francament, doncs clar, sí, queden moltes pendents que m'agradaran, però seran, ja no seran ni grans escalades de paret ni grans altituds, que tenim una certa edat i s'ha de posar l'esforç, l'objectiu en relació a les forces que tens.
Mm-hmm. S'ha de ser equitatius. Antoni i també Carles, expliqueu-nos o intenteu doncs persuadir els oients que ens escoltin perquè haurien de venir a la vostra taula rodona, perquè haurien de participar-hi.
Em permets, Ton?
Sí.
Jo primer diria, l'acte comença a les 7 de la tarda i jo diria que el públic mitjanament li pugui fer gràcia que hi vagin a les 6, que tindran ocasió de veure l'exposició. És una exposició realment molt interessant, molt interessant. I després una taula rodona que esperem sigui prou interessant i divertida, que pugui engrescar la gent.
Doncs, Antoni Ricard, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, al contrari.
Que vagi molt bé la taula rodona de dijous.
Esperem-ho.
I, Carles, també moltíssimes gràcies per acostar-nos doncs, a també aquesta exposició a punt i amunt i també doncs, aquesta taula que fareu de divulgació i, en realitat, a l'alpinisme.
Que l'has anat a veure.
No, però mira, la tinc ara amb la B, hem dit, aquesta setmana hem d'anar-hi, eh? No ens la podem perdre, perquè ara ja sí que tinc moltes ganes.
Fins al febrer estarà visitable. I, a més, amb un gran èxit de públic.
Sí, teniu dades ja,
sí,
xifres?
Aviam, abans de Nadal em vaig preocupar de saber quanta gent hi havia passat i em van parlar de 2.500 persones. O sigui, és una exposició molt visitada.
Uh-huh. Molt visitada i està molt bé perquè així dona a conèixer,
estem,
no?
Estem treballant amb la Generalitat de fer un programa d'itinerància per Catalunya durant els dos propers anys.
Ah, doncs això seria molt interessant, eh? Que anés doncs, voltant per altres zones de Catalunya i potser de l'estat espanyol.
La idea i l'aspiració, veurem com es concretarà tot plegat, és que itineri durant 2 anys per Catalunya i que al cap d'aquests 2 anys ja pugui obrir-se el museu que volem impulsar o que estem impulsant. Uh-huh. Aquesta seria la fita.
Aquesta seria la fita, eh? Ho hem d'aconseguir, doncs, que al final doncs, aquest futur museu sigui una realitat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.